Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Rebin, amics, una setmana més la salutació ben cordial de l'equip que prepara per a vostès la taula de l'Evangeli, amb el Sioquerol a la direcció, l'Àlex Alsina a la producció, i avui també té cura del control tècnic, i Maria Marín, que els parla, presentant i conduint el programa. Avui, tercer diumenge de durant l'any, farem els comentaris a la litúrgia amb els nostres contertulians, Victorina Torregrossa, mossèn Joan Fenosa i mossèn Ramon Sàrries. Tot seguit els hi presentem. Victorina Torregrossa és mare de família, catequista de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i membre del Consell Diocesà de Pastoral d'Urgell. Hola, benvinguda.
Déu vos guard a tots.
Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Què tal, mossèn Ramon?
Molt bé, gràcies a Déu. I content d'estar aquí.
Sí, sí, sí. Ja ho sabem, que està molt content.
Una bona salutació per a tots els nostres oients.
D'acord, gràcies. Mossèn Joan Fenosa és rector d'Ordino al Principat d'Andorra i professor de religió a l'Institut Espanyol d'Andorra. Què tal?
Molt bé, com estem?
Nosaltres molt bé, contents.
També content d'estar aquí. Com diu mossèn Sarri, és el mateix. Feliç d'estar entre vosaltres.
Gràcies. Dir també als nostres oients doncs, que a l'Església celebrem també avui la jornada de la infància missionera. I ara ja sí, anem per feina. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre de Nehemies i del capítol 8è.
En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la llei en presència del poble reunit a la plaça de davant de la Porta de les Aigües i des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom. Homes, dones i criatures capaces d'entendre-la. Tot el poble escoltava atentament la lectura del llibre de la llei. Esdres, mestre de la llei, estava dret dalt d'una tarima de fusta preparada expressament. Obria el llibre a la vista de tot el poble, ja que des del lloc on era dominava tothom, i així que l'obria, tot el poble es posà dret. Esdres beneïa el Senyor, Déu gran, i tot el poble alçà les mans i respongué, «Amén, amén». Després es prosternaren amb el front a terra i adoren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la llei de Déu i alguns levites n'exposaven el sentit perquè la lectura fos entenedora. El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la llei i els levites que exposaven al poble el sentit de la llei, digueren a tota la gent,
«La diada d'avui és santa, dedicada al Senyor nostre Déu. No us entristiu ni ploreu».
Perquè tota la gent plorava mentre escoltava les paraules de la llei. Els digué, doncs,
«Aneu-vos-en ara, mengeu i bebeu i repartiu-ne als qui no s'havien portat res, que la diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força».
Una escena solemníssima que és tota ella una lloança a la llei, a la paraula de Déu, que el poble, per cert, tenia quasi oblidada. S'hi constata també la gran joia de tothom. És com una litúrgia de la paraula, no?
Sí, aviam, no quasi oblidada, no.
Aviam. Oblidada del tot.
Sí, perquè aquests són els
que... No calia posar l'atenuant.
No, però aquests són els que ens han retornat de l'exili, han trobat Jerusalem destruït, la ciutat destruïda, el temple destruït, han començat la restauració de les muralles, les portes, de les cases, i al final reconstrueixen també el temple. Llavors, al reconstruir el temple és quan troben el llibre de la llei i ho llegeixen. Tant per ells és una descoberta. Per ells és una descoberta. La descoberta del llibre de la llei. Tant és veritablement una troballa important. I això és la que serà la norma de vida d'aquell poble que han vingut de la captivitat, de l'exili.
Què més? Va, Victorina.
Sí, és la proclamació de la llei en un moment que es refunda el judaïsme i la vinculació, es vincula la llei, diguéssim, directament al temple, no? Seria el que és la, bueno, la llei jueva d'aquell moment.
Què més? La Torà, bé, la Torà és la llei, però no simplement és la llei. Per mi, aquesta gent celebren i ploren, en la celebració, senten que formen un poble, que se senten integrats en aquell poble. I això és, poder, és la força que es fa reconstruir i que fa buscar aquest nou poble de Déu. I des del sentiment, des del trobament, des de la integració, que poder, dintre de la nostra realitat, això valdria la pena que a les nostres realitats de pobles ho visquéssim d'aquesta manera.
Què més, mossèn Sàrries?
Per ell seria constituir una societat teocràtica. Sí, Déu sí. És el veritable cap del poble. I els llibres de la llei són la legislació de referència que tindran. Clar, perquè venen, entenem-ho, abandonar Déu els ha portat a la desgràcia. I ara, si volen refer la seva vida, que refan, posant-se una mica doncs, en mans de Déu, en aquest sentit. I llavors això és la joia que ells tenen de dir, tornem a estar el que havia sigut els nostres abans passats, que Déu els protegia i Déu els guardava, i el temple era el seu gran orgull, doncs això tornarà a ser ara. El temple serà el nostre orgull. Llavors aquí, deixeu-me fer un pas endarrere. El diumenge passat, si us recordeu la lectura, primera lectura, que hi havia aquell text de Jerusalem, que li diran més, no li diran més la desolada, l'abandonada, sinó que diran té marit, la joia de sentir-se estimada. Aquell text, diguem, cronològicament vindria després d'això. És un pas més. Després d'haver recuperat la llei, el temple, això, no, ara tornem a fer una miqueta tot aquest gran amor de Déu amb el poble. Tornem a recuperar aquesta imatge de l'esposa estimada pel seu espòs. El jove que està content, el nuvi que està content de tenir la núvia.
Proposo que si no hi ha res més així urgent doncs, per comentar, que passem a la segona lectura perquè és bastant extensa el text. Va bé o han de dir-hi aquí?
No.
De tota manera, no hem comentat tampoc res del Salm, no sé, la resposta és les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida, que certament lliga perfectament amb la lectura que hem escoltat.
Sempre el Salm s'escull en relació a la primera lectura, la resposta de la comunitat.
Però que lliga moltíssim, la resposta, ara parlo.
Sí,
perquè
sí.
A més, el Salm també diu és perfecta la llei del Senyor i l'ànima i descansa, és ferm el que el Senyor disposa, dona seny als ignorants. Va tot al voltant de la llei, de la paraula de Déu, en aquest cas. Bé, doncs deia això, que passem a escoltar la segona lectura, és de la carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, el Crist és com el cos humà. És un encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit. Ara bé, el cos no consta d'un sol membre, sinó de molts. Si el peu deia, com que no soc mà, no soc del cos, no per això ja no seria del cos. Si l'orella deia, com que no soc ull, no soc del cos, no per això ja no seria del cos. Si tot el cos fos ull, com podria escoltar? Si tot el cos fos orella, com podria olorar? De fet, però, Déu ha distribuït en el cos cadascun dels membres com li sembla. Si tots els membres es reduïssin a un de sol, on seria el cos? Per això els membres són molts, però el cos és un de sol. L'ull no podrà dir mai a la mà, no em fas cap falta, ni tampoc al cap, als peus, no em feu cap falta, ben al contrari. Els membres del cos que semblen més delicats són els més indispensables. Els que ens semblen menys nobles els cobrim amb més honor. Els que ens semblen menys decents els tractem amb una decència que no necessiten els que ja són decents. Déu ha disposat el cos de tal manera que doni més honor als membres que més en necessiten, perquè no hi hagi desacord en el cos, sinó que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud els uns pels altres. Per això, quan un membre s'ofereix, s'ofereixen amb ell tots els altres, i quan un membre és elogiat, tots els altres s'alegren amb ell. Doncs bé, vosaltres sou cos de Crist, i cadascun formeu els seus membres. Dins l'Església, Déu ha posat en primer lloc els apòstols, en segon lloc els profetes, en tercer lloc mestres, després els que tenen poder d'obrar miracles, després els que tenen la gràcia de donar la salut als malalts, d'ajudar els altres, de guiar-los, de parlar llenguatges misteriosos. No tothom ha de ser apòstol o profeta o mestre. No tothom ha d'obrar miracles, ha de tenir la gràcia de donar la salut als malalts, ha de ser capaç de parlar llenguatges misteriosos o ha de ser capaç d'interpretar-los.
Aquest diumenge continuem amb aquesta segona lectura amb la reflexió sobre el sentit, valor i complementarietat dels diversos dons que es donen a la comunitat. El fragment d'aquest diumenge és una magnífica i entenedora explicació sobre el que és l'Església. Preciosa aquesta lectura i una mica extensa, però veritablement en donaria molt per comentar. Qui vol començar, vostè, mossèn Sàrries?
Puc començar.
Doncs vinga.
La imatge del cos humà, base, suport de la imatge de l'Església, cos de Crist. Aleshores, de la mateixa manera que en el cos hi ha molts membres, en Pau ho explica molt detingudament, en la comunitat cristiana també són molts membres que formem una sola comunitat, un sol cos. Ho anirem comentant.
Dins l'Església, no...
Al voltant, no al voltant.
No al voltant ni fora de l'Església. Dins l'Església tenim diferents dons i poder tenir diferents maneres de veure les coses i diferents mentalitats i diferents, es pot dir, vivències. Amb tot això, amb la riquesa de tot això, en cultures, en mentalitats, en idees, en filosofies, perquè formem el cos de Crist. I no és una filosofia, però el que voldria remarcar és que el ser cristià, l'Església catòlica, no és una filosofia, és la vida de Jesús portada a les diferents comunitats, és vida, no és teoria. Quan la religió, el sentit religiós es converteix en teoria, no és vida, no és Església, no és compartir Eclesia, el trobant-se. I és important que m'ho donem en compte, tots tenim un lloc dintre l'Església. I poder, el problema que hem tingut durant molt temps és això, de que l'Església s'ha identificat abans del Vaticà II. El Vaticà II ens ho va fer descobrir. Tots som Església, no els capellans o les monges o els religiosos o els bisbes. També ho som Església, però els seglars estem entre tots, fem això, fem aquestes comunitats que són cos de Crist, i que això valdria la pena que en fossin conscients.
Sí, sí. Victorina?
Sí, remarcar que és l'Esperit Sant el qui anima l'Església, per tant, estem batejats tots en el mateix Esperit, que és l'Esperit del Crist, i que dins de l'Església, dins de la pluralitat de l'Església, jo penso que aquí el que ara podríem aplicar és que és necessària una unitat i un diàleg, també, perquè tot funcioni, diguéssim, d'una manera ordenada i remar cap a la mateixa direcció. Vull dir que això crec que avui dia faria falta de fer-nos consciència de que hem d'ajudar a que el cos funcioni bé. Perquè jo moltes vegades, quan llegeixo aquest text, dic que és veritat, jo mateixa, el sentit que tinc és de cos, vull dir, jo no m'imagino, anem a veure, m'adono que tinc una mà quan em fa mal, no? Però el que és la meva consciència personal de cos és global, no? Sí. I això també ho tindríem que viure una mica en el sentit, diguéssim, espiritual i en el sentit de comunitat.
L'esperit construeix una comunitat articulada i variada. I no és un... Tu, Joan, ho has dit, no és una poesia, no és un recurs literari.
No.
És una convicció profunda que tenia Sant Pau. Llavors posa, en la imatge del cos, cadascun té la seva identitat i la seva funció pròpia. Cadascun és diferent dels altres. Cada un viu i treballa al servei dels altres, com passa en el cos, perquè això és la realitat de l'Església.
El Vaticà II... És la força de dir, l'esperit arriba a la nostra església. A vegades tampoc és tan articulat com dieu, perquè la vida no és tan ordenada com vosaltres dieu. És la força d'aquest Déu que ens estima, que és un peix dintre i diu, aquí som. I a vegades un que poder, sembla que no és res, arriba un moment que té la força de Déu i parla. I un altre que sembla que està allà dalt de tot i que amb humilitat accepta l'altre. És això el que vull dir.
Sí, amb el cos també passa.
A vegades sí, també
tens una artrosis, un colze, tens un reuma a cap, o et trenques el braç.
Sí, que amb algun bisbe li pot sortir una artrosis, també.
Però passa això, vull dir, escolta, però passa el cos, això.
Tens raó.
Alguna cosa més? Dóna molt de sí aquesta lectura. Què hi diríem més? Què voldrien afegir?
Bé, aquesta llista que posa de serveis, clar, no vol ser una enumeració. Ja n'hem vist altres, i aquests diumenges n'han anat sortint de llistes aquestes. No vol ser una enumeració completa, sinó un recordatori d'algunes de les responsabilitats més significatives. Avui faríem una altra de llista d'aquelles. Les necessitats de les nostres comunitats foren, ho són unes altres, però hi són. Hi ha uns serveis que es fan i els hem de desvetllar i hem d'encaminar, o hem d'ajudar, o ens hem d'ajudar mútuament tots plegats per aquests serveis a les comunitats cristianes vagin fent.
Bé, doncs, els proposo, si no hi ha res més, que passem a escoltar l'Evangeli, però abans recordem als nostres oients que estem compartint la tertúlia amb la Victorina Torregrossa, mare de família, catequista de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i membre del Consell Diocesà de Pastoral d'Urgell, amb mossèn Joan Fenosa, rector d'Ordino i professor de religió a l'Institut Espanyol d'Andorra, i també amb mossèn Ramon Sarri, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i el xiprès de les Valls d'Andorra. Ara sí, doncs, escoltem l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol primer.
Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure una narració dels fets ocorreguts entre nosaltres, guiant-se per l'ensenyament que hem rebut d'aquells que des del principi en foren testimoni de vista i després ho transmeteren de paraula. Havent pogut informar-me minuciosament de tot des de l'origen, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriure-t'ho en una narració seguida, perquè coneguis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. En aquell temps, Jesús se'n tornà a Galilea ple del poder de l'Esperit Sant. La seva anomenada s'estengué per tota la regió. Ensenyava les sinagogues d'ells i tothom el lloava, i se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el passatge on hi ha escrit.
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m'ha ungit per portar la bona nova als desvalguts. M'ha enviat a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor.
Després, plegà el volum, el donà a l'ajudant de la sinagoga i s'assegué. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los:
això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escritura.
L'evangelista ens explica els inicis del ministeri de Jesús a Galilea amb aquesta escena de la predicació en la sinagoga del seu poble, Natzaret, tot afirmant que això que havia escrit al volum del profeta Isaïes Jesús diu que s'acomplia en aquell mateix moment, s'entén que en ell. Com devien reaccionar aquella gent, mossèn Sàrries?
Abans d'arribar aquí, jo voldria notar el text de una introducció.
Digui.
Sí, ho comencem. Són molts els que n'hem pres la tasca d'escriure.
Sí, clar. Sí.
I aquesta introducció, que és l'inici, tot just l'inici de l'Evangeli de Sant Lluc, que Lluc imita l'estil dels historiadors del seu temps i afirma la solidesa de tot el que es posarà. Que precisament és que el motiu que li escriu és perquè coneguis la solidesa de l'ensenyament que ha rebut. D'on s'ho ha tret això, Lluc? Aviam, Lluc és un creient de segona generació. Ell no va veure, no va conèixer Jesucrist en la seva vida històrica. Tant ell ha rebut una informació. I aquesta importància que dona el testimoni de l'Església, els transmissors de la fe, aquells que han donat a conèixer a Lluc allò que havia passat, allò que Jesús era. El coneixement bàsic sobre Jesucrist l'ha rebut d'altres. I llavors aquesta és la importància de transmetre la fe i els coneixements que fa que Lluc pugui escriure el seu evangeli.
Després passa al capítol 4,
i llavors salta
el capítol 4. Quan els versets 14 al 21, que també que hem escoltat tot ara.
Que salta l'evangeli de la infància, i és quan comença el ministeri apostòlic de Jesús.
Podem recordar una mica, Pau, a missa, sí, la manera de narrar que fan els fets dels apòstols i el mateix Pau com fa les seves cartes. És una mica, recorda't de què, com va passar, què hi ha, quina vida portàvem, i què va passar amb aquell seu poble. Això també és una altra cosa important. Era el seu poble. I la gent devia dir, van, és el fill del fuster. El que farem. Ara més ve dir aquí, aquests, més ve dir, escolta, què vens ara a predicar? És com jo si digués, el Joan de Casacampo, què més ve dir aquí a la
pobla? Tu vas a poble.
Va sentir això.
Sí.
És una mica això el que va passar. Que, però si és fill d'un pagès, que digui, què t'hi digui aquest home?
Sí,
sí, senyor. Bueno, ara és el text de l'inici del Ministeri Públic i un text programàtic.
I polèmic.
Trobi aquest passatge. O, senzillament, va buscar aquest passatge. És que també és clar, diu, trobi aquest passatge o va buscar aquest passatge. No vull dir, perquè, esclar, a vegades hi ha casualitats a la vida, però potser és massa casualitat. Vull dir, està molt bé que figui, precisament, aquest passatge del servent de Javé, aquest text importantíssim d'Isaïes, i és el text que llegeix Jesús a la sinagoga de Natzaret.
Sí, jo crec que s'identifica amb aquest servent. És una identificació del seu...
Sí.
De la seva missió, i realment és l'inici de l'anunci del regne en ell mateix, no? Aquell profeta que, de salvació i d'alliberament pel poble, doncs, és ell el qui ho portarà, doncs, a terme. I...
Sí.
El problema és l'entorn. On no diu això? No diu el temple de Jerusalem, que vi tota la solemnitat. Ho diu amb la seva gent, amb la gent que estime. I que ell estime a la gent i diu, us vinc a dir això a vosaltres, que sou els primers. Però llavors diu, la seva gent no el va escoltar.
Bueno, moltes vegades aquest fa donar de com els prejudicis humans, ja ens tenim conceptes fets de les persones, i aleshores això ens impedeix descobrir o acollir tota la riquesa d'aquello que et volen dir. Les persones que les coneixem tenim el risc de que ja ens han fet, ja els tenim encasillats, ja ens han fet la categoria mental d'aquesta persona, i ja està, llavors, això ens pot limitar.
Això passa amb els alumnes, eh? Sí, a la llarga els tens i els tens programats i a vegades canvien i no et dones compte que pugui passar i passa.
Sí, ens passa amb les persones, amb una comunitat humana passa, esclar. I en canvi Jesús, ell es presenta com la realització plena d'aquelles esperances, això que dius tu, Victorina, s'autoidentifica com el Salvador enviat per Déu. Això que heu sentit es comença, són el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. En canvi, la gent diuen, bueno...
Ja, és la consciència del seu messianisme. La seva missió és salvar el món.
Clar. Encara que no t'escoltin.
Exacte. Per això és el que mos passa a vegades.
Encara que no t'escoltin.
I a l'Església, A vegades ens passa això. Sí. Ens fa l'efecte, que no és veritat, però ens fa l'efecte de vegades que prediquem al desert i dius, doncs he vingut a escoltar. Hi havia molt silenci, bueno.
Sí, sí, sí. Pot passar, eh?
Però això estem parlant de la gent, dels
de
cristians.
Nostra gent.
De la nostra gent, que vostè diu. No de la gent del món.
No.
En el sentit dels que no participen
No, dels pocs que venen a l'església de vegades també.
Sí.
Que t'escolten poc. Sí. Jo poc que t'escolten, a vegades no t'entén.
Però als enterraments sí que hi va molta gent que no va mai a l'església, oi? Es veu.
Sí.
Què hi diuen vostès que en celebren?
Oh, que sí, és veritat, i que t'escolten, i que la gent després et comenta alguna vegada, i que no, de veritat, sí que és un bon moment pastoral. Sí. És així, no?
Sí. Estàs al costat d'una gent que s'ofereixen, no es pot dir una paraula de consol, d'esperança, això és molt bo.
Sí.
I possiblement la gent que et ve, per exemple, tu dius el cas dels enterraments...
Sí, perquè és el més conegut, es veu. Els casaments també.
Potser estan més receptius la gent amb un enterrament. Perquè, esclar, vulguis o no, en moment d'una desgràcia, doncs hi ha potser una receptivitat que fins i tot potser ni els diumenges, amb la gent habitual sí. de diumenge no tens.
Sí.
Perquè estan més acostumats a venir i més acostumats a sentir-te. I a vegades pesa més el compliment dominical que la teva presència motivada per altres interessos.
Sí, sí.
No sé, és aquest text que és bonic per començar...
Sí, i jo remarcaria de la primera part el fet aquest de... per lo que escriu això, que és perquè coneguis la solidesa de l'ensenyament que has rebut. Mm-hmm. Aleshores, nosaltres també hem de valorar dins del magisteri de l'Església doncs que també se'ns transmet doncs, uns continguts i un ensenyament a partir d'uns fets concrets, que a vegades perdem aquesta dimensió de...
I no volem escoltar el que ens diu el magisteri, o què? O sí?
Sí, no, sí que s'escolta, però vull dir que no ha sortit del no-res, vull dir que...
Clar, està ben fonamentat.
Exactament,
sí,
que
sí,
està ben fonamentat.
Sí.
Jo voldria remarcar una altra cosa. L'Esprit Missioner de Jesús diu, ensenyava en les sinagogues d'ells. D'ells vol dir els jueus.
Els jueus, sí.
I tothom el lloava. Si hagués sentit de dir, tenia força el seu missatge. I era un missatge d'esperança. I era un missatge de búsqueda de Déu per mitjà de fer conèixer el Pare.
Sí. Doncs, amics, amigues, fins aquí el comentari a la litúrgia d'aquest diumenge tercer de durant l'any que hem fet amb els nostres tertulians, mossèn Joan Fenosa, gràcies per la participació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Victorina Torregrossa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Només faltaria.
I també...
Gràcies a totes tu, dona.
Gràcies. Sempre m'ha de fer floretes, mossèn Sàrries, sempre. Dir-los també, amics, que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs, dient-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, sisplau, a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. Repetim, taulaevangeli@radioprincipat.com. I també dir-los que ens trobaran al Facebook. I finalment, que els esperem aquí, en la sintonia de la cadena Estel Ràdio Principat, la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.